Serem un sol, crida la grada, que soni un cam a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que, la nit que el Barça ha tornat a guanyar el Madrid, ha tornat a golejar, Madrid 0, Barça 3, partit de la Lliga Femenina, enmig de l'eliminatòria de quarts de final de la Champions, que ja està decidida, després del 2-6 de dimecres passat a Valdebebas, dijous vinent la tornada al Camp Nou. El partit d'avui ha tingut un ritme una mica més baix que el de la Champions, però el Barça ha estat igualment superior, el 0-1 l'ha fet Ona Batlle a la primera part, amb un xut de fora de l'àrea desviat per una defensa, i a la segona, Alexi ha fet el 0-2 i el 0-3 ha arribat en pròpia porteria després d'una centrada des de la dreta d'Ona Batlle. El Barça ha acabat de sentenciar la Lliga, si és que no ho estava, la té a dues victòries pròpies, i atenció, si a la pròxima jornada de la Lliga F el Madrid punxa, juga contra l'altre Madrid, el Madrid Club de Futbol Femenino, el Barça ja podria ser campió si guanya el Badalona el dilluns 6 d'abril, el dilluns de Pasqua. Serà la setena Lliga consecutiva del Barça, onzena de la història. Els altres dos equips catalans de la Lliga F, la Lliga Femenina, el Badalona i l'Espanyol, van jugar dissabte, dues victòries a casa. El Badalona va guanyar 3-2 l'Alama i l'Espanyol va guanyar 1-0 al Llevant. A la classificació, el Barça és més líder encara, 69 punts, 13 punts més que el Madrid, a falta de 6 jornades. El Badalona és 8è amb 32 punts, l'Espanyol 11è amb 28 punts. El Badalona i l'Espanyol des d'aquesta jornada ja estan salvades matemàticament. Aquest cap de setmana no hi ha hagut Lliga Masculina per l'aturada de les seleccions, que de moment ha deixat la lesió de Rafinha per a 5 setmanes. En parlarem aquesta nit de com pot afrontar l'absència de Rafinha al Barça de Hansi Flick ara que arriba el tram decisiu i final de la temporada. Dimarts juguen les finals de les repesques per anar al Mundial i el Suècia-Polònia, per exemple, amb Verdaggi i Robert Lewandowski, el Bòsnia-Itàlia, amb Itàlia jugant-se ser al Mundial després d'haver-se perdut les dues últimes edicions, el República Txeca-Dinamarca i el Kosovo-Turquia. Això a Europa, on també jugarà l'amistós entre Espanya i Egipte a Cornellà al Prat. Potser és el debut de Joan Garcia amb la selecció espanyola. Divendres contra Sèrbia va quedar fora de la convocatòria. I atenció aquesta nit perquè us explicarem el pla del Barça, el pla de Deco i de la direcció esportiva per evitar sortides de joves com Dro ara fa un parell de mesos al PSG. El Barça ha activat un pla per blindar els seus valors joves i aquesta nit us n'explicarem tots els detalls. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 29 de març. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu la ràdio o la sentiu. I també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. També tenim el Ricard Torquemada a aquesta hora. Ja el tenim.
Bona nit, Xavi.
Home, Ricard, com estàs?
Molt bé.
Sí, me n'alegro. I sobretot que siguis amb nosaltres. A veure, quants de vosaltres, dels que ara som aquí, teniu fills? El Ricard?
Jo sí.
El Jordi?
Tres.
I servidor. Sí. L'Oriol i la Sònia no en tenen. Us ho pregunto perquè aquesta setmana és Setmana Santa i els nens no van a l'escola.
Podeu gaudir dels vostres fills amb alegria i amb il·lusió?
Sí, 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 sí. I amb esforç.
Hi ha molt d'esforç, com sempre.
Doncs no tenen escola, i se'ls ha de distreure, se'ls ha d'entretenir. I a Catalunya Ràdio, si sou a casa, us proposem, o si sou al cotxe viatjant, desplaçant-vos, portant-los a casa de l'àvia, els tiets, o desfent-vos d'ells a sota un pont, el que vulgueu, doncs a Catalunya Ràdio, als matins i al migdia, tots aquests dies de dilluns a divendres, Hi haurà programada programació infantil de qualitat a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I està molt bé, i és molt recomanable. I si estàs fent coses per casa, els hi poses a l'antena digital de Catalunya Ràdio i els tens distrets o distretes una estona. També hi ha l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi de Catalunya Ràdio, i al control central aquesta nit hi ha el Xavi Vall i el Lautaro Quinteros. I també hi ha el Marc Andrés. Marc, bona nit.
Bona nit.
Han passat més coses aquest diumenge. Per exemple, fa només uns minuts ha acabat el Gran Premi dels Estats Units de MotoGP a Austin, Texas, que ha fet Marc Márquez, que tenia uns 3 segons de penalització durant la cursa d'avui perquè ahir a l'esprint va provocar una caiguda.
Ha acabat cinquè, amb una bona remuntada. El seu germà Àlex ha estat setè i Àlex Rins no ha puntuat. La victòria a la cursa ha estat per Marco Bezzecchi, la tercera seguida de l'italià, seguit de Jorge Martín i Pedro Acosta. Bezzecchi ara torna a ser líder del Mundial, 4 punts per sobre de Martín i amb 36 d'avantatge sobre Marc Márquez, que a la general és cinquè.
Victòria d'una catalana, la tarragonina Paola Ramos, a l'inici del Mundial femení.
Triomf de la pilot de 18 anys a la segona cursa de la ronda portuguesa inaugural del Mundial Femení de Motociclisme. La tarragonina ha avançat la campiona Maria Herrera a la darrera volta i s'adjudica la primera victòria de la temporada. Ahir Ramos, a la primera cursa, va ser segona per darrere d'Herrera i, per tant, la vigent campiona i Paola Ramos marxen de Portugal empatades a la general.
Al matí hi ha hagut Fórmula 1 al Japó, victòria per al jove italià Antonelli.
Un triomf que l'ha col·locat líder del Mundial, el més jove de la història, per cert, superant el rècord que tenia Sebastián Vettel. Antonelli s'ha imposat al Japó per davant d'Oscar Piastri i Charles Leclerc. A mitja cursa, per cert, hi ha hagut una fortíssima col·lisió del britànic Berman contra el mur que ha deixat anar la ira del president de l'associació de pilots, Carlos Sainz, contundent amb el reglament. La FIA diu que a l'abril estudiarà si cal una revisió reguladora.
També aquest matí, Jonas Vingegaard ha confirmat la seva victòria a la Volta a Catalunya.
En una última etapa celebrada avui amb sortida i arribada a Barcelona, a Montjuïc, on Vingegaard ha protegit la seva avantatge a la general. L'etapa l'ha guanyada a l'esprint l'australià Brady Gilmore de l'equip NSN, propietat d'Andrés Iniesta. Una volta en què el millor català classificat a la general ha estat Jan Castellón.
Jornada intensa a l'ACB, que aquesta tarda, victòria del Barça al Palau contra l'Unicaja, per exemple.
Sí, una victòria 97-91 contra l'Unicaja, com deies, amb 18 punts de Vesely, mentre aquest matí la penya ha derrotat el Gran Canària per 92-84, liderats pels 23 punts de Cameron Hunt. Dues victòries que deixen un empat al cinquè lloc de la taula entre verdinegres i blaugranes, amb la penya que té l'averaix guanyat al Barça. Avui també ha jugat i perdut l'Andorra, 79-88 contra el Baskonia, i ahir van perdre els altres 3 catalans a l'ACB, Manresa, Lleida i Girona.
Qui ha guanyat la Copa de la Reina de Bàsquet que s'ha jugat aquests dies a Tarragona?
El València, que ha derrotat el Jairis Murcià per 70-65. És la segona copa que guanya el València, un títol aixecat per la seva capitana, la jugadora de Bàscanó, Caral Casas.
Com ha anat o com està anant la final del Masters 1000 de Miami entre Sinner i Lehecka, que ha hagut d'endarrerir-se per la pluja fortíssima a Miami?
Com està anant? Ja ho has dit bé. Ha començat gairebé 2 hores tard per aquestes inclemències del temps i ara encara la tenim al primer set. De moment, Sinner el guanya per 5 jocs a 3.
Gran notícia, el Puigcerdà ha guanyat la Copa de la Reina d'Hoquei Gel.
3-0 contra el Haka, que era també l'anfitrió. És la tercera copa consecutiva que guanya el Puigcerdà.
I el Sant Feliu, mala notícia, no ha pogut guanyar la Conference Cup de waterpolo.
Ha perdut la final disputada a Atenes per 13-14 contra el Cosenza italià.
Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Primera vegada que el Barça goleja el Madrid. Sònia, 0-3 és golejada per tu?
Per mi, golejada és a partir del quart, no?
Per mi és a partir del 3. Per tu, Uri?
Per mi, més a partir del 3 que del 4.
El Jordi Costa, el Ricard, com ho veuen?
Pel Barça femení, a partir de 4.
Per
la resta d'equips del món, amb 3 ja podríem dir golejada.
Ben matisat, Ricard.
4.
A tu t'agrada més el 4, eh?
I, sí.
I tens un punt d'exigència a les golejades. Estem pendents de les reaccions del Barça després d'aquesta nova victòria al Camp del Madrid, partit de Lliga, de la Lliga F, Madrid 0, Barça 3, un partit que ha seguit a Valdebebas, el Ramon Salmurri. Ramon, Salmo, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Una altra victòria més o menys fàcil per al Barça contra el Madrid.
Sí, sí, sí. I a més et diria que segurament no la més fàcil, però sí la que s'ha jugat amb pulsacions més baixes, amb més tranquil·litat, amb la sensació que el Barça ha dominat el Madrid sense despentinar-se.
El 0-1 a la primera part, als 20 minuts. Gol d'Ona Batlle després d'un xut des de fora de l'àrea desviat per una defensa del Madrid. Un gol molt de Deco, Ricard. No sé si l'has pogut veure perquè estaves en trànsit, però saps el gol de Deco que xutava i desviava un defensa i acabava entrant?
Sí.
Doncs d'aquest estil. El 0-2 d'Alexi després d'una bona jugada per la dreta, rematada a l'interior de l'àrea per la capitana del Barça. Ara parlem dels gols d'Alexi amb el Barça, perquè el Marc Andrés ha trobat una dada molt interessant. I el 0-3 l'ha fet en pròpia porteria la Crar, després d'una acció molt bona des de la dreta d'Ona Batlle. El gol d'Alexi a les entrades d'Ona Batlle, també? O és de Graham?
No, a les entrades de Graham.
Crec que és de Graham.
Sí, en el 0-3 sí que és Ona Batlle, o és Graham?
El gol en pròpia porta és d'on avalla la que es centra i marca la Crac.
I el premi a millor jugadora, heu pensat en
nosaltres en Graham. Sí, sí, per mi Graham ha estat la jugadora més destacada del partit, però és veritat que amb molta discussió amb on avalla. De fet, la Lliga F li ha donat l'MVP a on avalla.
Mira, Graham ara mateix, crec que la podem sentir amb la Marvi i la
TV3. Como siempre queremos ganar, sacar nuestro partido, que el plan de partido que hemos hecho antes de venir aquí, y bueno, es raro cuando enfrentas el mismo equipo tres veces seguidas con tres partidos que juegas de todo, y bueno, por ahora 12-3 y estamos muy contentos por sacar los resultados a favor nuestro.
Ahora continuarem escoltant Graham, perquè Salmo, em sembla que tindràs opció d'entrevistar-la, de poder entrevistar-la aquí en directe al Club de la Mitjanit. Això és el que m'ha dit Salmo, us ho asseguro, a través de la via interna, que és el WhatsApp. I el Marc Andrés, que primer, tens amb el balanç de partits entre el Barça i el Madrid que continua creixent respecte a les victòries del Barça?
Sí, el compto només ara mateix els partits Barça-Madrid oficials. Quan dic Barça-Madrid em refereixo sense comptar el tacón. Sí. Però bé, el tacón el podrem sumar. Els dos equips s'han enfrontat 24 vegades. Amb la d'avui, el Barça ha aconseguit 23 victòries amb un balanç de 86 gols a favor i només 12 en contra. L'única victòria blanca, ho recordem, va ser l'any passat amb la polèmica a Montjuïc 1-3.
Polèmica per un penal que no van xiular, que si hi hagués hagut...
No, fora de joc. Un fora de joc a Jana o a Graham, que sí. Ningú va saber a qui era, però va ser un fora de joc mal assenyalat, que va anul·lar el que hagués estat el 2-1 a 10 minuts pel final.
Sí. A veure, el Barça ha aconseguit 86 gols a favor en 23 partits, que gairebé són 4 gols a favor per partit. Sònia, que ja deu ja ara la TDG, que el 0-4 o el 4-0 és el resultat més repetit en aquests partits entre el Barça i el Madrid.
Sí, 5 vegades s'ha produït el 0-4, que et demostra que la superioritat del Barça en tots aquests partits. El 0-3, que és el resultat d'avui, era la segona vegada que es produïa.
Quan pot ser campió el Barça? La pròxima jornada, ja.
Sí, la pròxima jornada ho pot ser campió el Barça. Sí que és veritat que dependrà primer del resultat del Madrid. El Madrid juga al cap de setmana contra el Madrid Club de Futbol, un derbi ciutadà, i el Barça juga dilluns de Pasqua contra el Badalona. Avui me'n rep el Badalona al Johan Cruyff. Si el Madrid no guanyés al Madrid Club de Futbol, doncs el Barça guanyant seria campió. Si el Madrid fes la feina i el Barça doncs no pogués ser campió contra el Badalona Women, esperaríem el següent cap de setmana, que hi ha aturada de seleccions, per tant és l'últim cap de setmana d'abril, Espanyol-Barça, encara sense data fixa, però allà, si el Barça guanyés, ja seria campió.
O sigui, d'aquí unes setmanes. O el dilluns de Pasqua
o a l'últim cap de setmana d'abril.
Perquè hi ha l'aturada. Salmo, hi ets per aquí, eh?
Sí, sí, estic aquí.
I estàs pendent de poder parlar amb Graham Hansen?
Sí, quan la tingui t'aviso, ara compareix a la sala de premsa Kika.
Kika. I la podem sentir? Pots posar-li el micròfon?
Sí, ho intento. Espera un moment.
De moment no podem sentir amb claredat Kika. Marc, de moment, mentre esperem Kika...
Ahora la sentirem. 13 puntos de diferencia en Liga. ¿Cuántos más?
Le están preguntando por la diferencia a la Liga.
Bueno, no me gusta mucho la hipocresía. Quedan muchos partidos y solo nos quedan 6 puntos, ¿no? Para 5 partidos más, pero si ganamos los próximos 2, ganamos la Liga, ¿no? Yo creo que las cosas están yendo bien, bueno, porque las estamos haciendo bien y estamos aquí por nosotras, no por error suyo, no por error de los otros equipos, sino por nosotras, por nuestra calidad. Claro, faltan muchos partidos, pero sería muy raro perder 5 partidos, ¿no?
No sería imposible.
Pero yo creo que las cosas y la liga y el trofeo y la fiesta está muy cerca. Si no es ahora, después del parón de la selección, si no es en español, en casa de español, pues que sea en nuestra casa. Pero yo creo que si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, pues llegará sí o sí.
Segur.
Jo crec que hay que pensar así, porque si no creemos, pues las cosas no llegan nunca.
Segur, he dit impossible, no hi ha res impossible.
Bueno,
això és així, però vaja, si hi ha alguna cosa que sembli impossible és que el Barça perdi tots els partits d'ahir que queden per davant, Sònia.
No, hauria de no sé, una plaga, no m'explico molt què hauria de passar.
És impossible.
I ni així, pràcticament.
Impossible no hi ha res.
Ni així, perquè el filial és líder de la primera federació, per tant, si s'hagués de jugar amb tot el filial, doncs encara competirien.
Encara hi guanyarien uns quants partits, no? O sigui, en quina posició quedaria al filial del Barça a la Lliga F? Què creieu?
Va haver fa, no sé si 3, 4, 5 anys que dèiem el filial del Barça pot quedar tercer de la Lliga F. Jo crec que ara això seria exagerat. Però, perquè a més, moltes de les jugadores bones del filial van jugar amb el primer equip.
A l'alçada del Badalona, que van vuitenes?
Segur.
Probablement.
Sí, l'Espanyol van onzenes. I ara et pregunto pels gols de l'Alexia. Avui ha fet el 0-2, un altre gol de l'Alexia. On se situa l'Alexia en el rànquing històric de golejadores i golejadors del Barça?
Clar, que ara ho has dit, golejadors també, perquè l'Alexia ja fa temps que és la màxima golejadora històrica del Barça, però si comptem homes i dones, l'Alexia ara mateix està en tercera posició. Primer, un tal Leo Messi, 672 gols, una mica lluny de tothom. Segon, César Rodríguez, 232 gols. Tercera, Alexia Putellas, que amb el d'avui arriba als 229.
I això sense ser davantera, perquè Alexia no és davantera, és més migcampista. Potser va començar de davantera, però ha tingut una evolució cap enrere.
Ha tingut èpoques de jugada extrem falsa una mica, sobretot amb Fran Sánchez. Quan
sí, però no té l'esperit golejador, que segurament tenia César, que no el vam veure jugar cap dels que som aquí.
Però per ser una interior, és una barbaritat el nivell golejador que té cada temporada.
Sí, aquesta temporada superarà César. O sigui, amb els partits que queden entre Champions
sí.
I...
Evidentment, tocant fusta que pugui jugar-los, tots els partits que queden, si Pere Romeu decideix així, evidentment. Però, clar, Alexia és això. Està a 3 gols de César i ho repetim, es col·locaria segona en el rànquing històric de golejadors i golejadores del Barça.
Dijous, Sònia, a les 7, a 3 quarts de 7 de la tarda, hi ha la tornada d'aquests quarts de final de la Champions, eliminatòria sentenciadíssima, perquè el Barça va guanyar 2-6 al Madrid aquesta setmana al partit d'anada. Quantes entrades hi ha venudes per aquest partit del Camp Nou? Se sap ja?
L'última xifra que el club facilitava rondava els 40.000 espectadors. Et diria que és de fa un parell de dies, per tant, segur que en aquesta última setmana s'anima. I, de fet, si ja entres al web del Barça, les entrades que queden són a preus ja respectables.
S'ha de tenir en compte que això es juga dijous a la tarda, que és operació sortida. Molta gent segur que té previst marxar uns dies fora de Barcelona o d'on visqui per gaudir de les vacances de Setmana Santa, i això potser feia pensar que no hi hauria tanta bona entrada, però 40.000 està molt bé, hi ha 4 dies per davant.
Tot i així, tot i que ho faci pensar, el Barça va demanar a la UEFA aquest horari. És a dir, el Barça tenia la possibilitat, hi ha partits de Champions que jugaran dimecres, i entre dimecres i dijous va triar el de dijous perquè va considerar que, a mesura que s'acostés el cap de setmana, també arriba molta gent de fora a Barcelona, i que, per tant, fins i tot és un mig festiu per molta gent,
sí, sí.
Podia acabar suposant que hi hagués millor entrada que no un dimecres.
Això segur que està estudiat, i prova és que de moment han venut moltes entrades. A veure, quants gols creus que el Barça li farà al Madrid, Sònia, dijous al Camp Nou? Perquè jugar al Camp Nou és un estímul, o sigui, van quedar 2-6, però ara també voldran guanyar i golejar al Camp Nou.
Davant la seva afició, jo crec que intentaran viure una festa, que la festa es viurà igualment, passi el que passi, però crec que ja que a l'anada van fer un 2-6, una maneta pot caure.
Uri?
Convençut, també. Avui, a mig gas, n'hem fet 3, però encara si pogués fer 6 com l'altre dia. Per tant, jo crec que 5 poden caure perfectament.
5, Jordi? Tens alguna previsió?
No, però m'encaixa que el Barça regali un altre golejadeta, sí.
Salmurri.
Digue'm. Porque siempre que hablo de estas cosas...
Estàs a la roda de premsa encara de Quica, eh?
Sí.
Encara no tenim a prom, Caroline.
Si hem d'esperar que acabi Quica, amb tot el carinyo...
Demanem ampliació a la nit dels immigrants.
Mira, perquè tinguis una idea de timing, primer parla Quica, després... Aquesta és l'última resposta de Quica, després serà Graham Hansen i ja després la tindrem en directe, si t'interessa.
Ja ens avises. I, Ricard, tu quants gols creus que el Barça li farà dijous vinent al Madrid?
4, que són una golejada, 4, no?
4, sí, que és el que esperava avui la Sonia Oleari, al final. Sí. Perquè ja que segur no quedarien 0-3.
S'ha quedat un pam, no?
Sí.
Pina ha tingut una última que podia haver estat gol perfecte.
Bé, l'altre dia, si no m'equivoco, va demanar un 1-5 i al final...
Un 2-6.
Va ser 2-6,
sí,
eh?
Sí, l'altre dia tenia l'ull més fi que avui.
Tenaç.
A veure, mentre esperem, Caroline Graham Hansen... busquem el Damià Aguilar i les motos. Damià Aguilar, bona nit.
Bona nit.
Encara estàs excitat després de fer l'Univers MotoGP dels Estats Units?
Bueno, hauria de rebaixar l'excitació perquè si no acabaré la feina.
Vale. A veure, ha guanyat Bezzecchi, el podi l'han completat Jorge Martín i Pedro Acosta, Marc Márquez ha acabat cinquè.
Cinquè, recordeu, sí, la penalització de volta llarga, com esmentaves a l'inici del programa, li havia de costar entre 3 i 4 segons. Al final ha quedat una mica endarrerit, ha hagut de remuntar des de l'onzena posició, ha fet una gran cursa al final. De fet, la realització s'ha centrat sobretot en la lluita que tenia amb Pecco Bagnaia i amb Benià Bastianini, de la qual n'ha sortit guanyador. Cinquena posició per ell, però evidentment sabeu que és un dels seus circuits talismà. Per tant, al final, jo crec que Marc Márquez va començar aquest cap de setmana creuat i ha acabat, certament, amb el cap de setmana creuat. Setena posició per Àlex Márquez i 18a per Rins. I al final, doncs, bé, continua cinquè de la general a 36 punts de Bezzecchi, que està sent... doncs el Márquez del 2026 i haurem d'esperar doncs a millors moments perquè Marc Márquez ens demostri el que té.
A veure, amb aquesta sanció de 3 segons que ahir va provocar una caiguda a l'esprint, la cinquena posició la dona per bona. Marc Márquez, tu creus que té mèrit?
Bé, encara no hem sentit les seves declaracions. Jo crec que, vaja, quan ha arribat al garatge l'han aplaudit. Bé, hem de tenir en aquest inici de temporada sempre molt, molt pendents que el factor físic està afectant Marc Márquez, no? És a dir, que aquesta espatlla dreta que no l'ha privat de fer pretemporada i de lluitar en el Mundial, doncs encara li està costant i que té 3 anys, que no en té 20, i que quan cau, com va caure a 190 picant contra el mur el divendres, doncs això l'ha d'afectar. Per tant, esperem que es quadri una miqueta més les coses. És veritat que ara mateix Ducati va a remolc d'Aprilia. És a dir, Ducati, ara mateix, després de les 3 primeres curses, es demostra que no és la millor moto és l'Aprilia. Per tant, Marc Márquez no estaria o no tindria entre mans la moto guanyadora, tot i que ell continua dient que per ell és la millor moto.
Escolta, quants avançaments ha fet avui després de la sanció dels 3 segons aproximats?
Doncs mira, de l'11è al 5è, el que passa que la lluita pel 5è ha estat brutal amb Bagnaia i amb Bastianini, i jo crec que del moment que la realització els ha tingut en primer pla, entre ells s'han pogut avançar 6-7 vegades, no? És a dir, que hi ha hagut molts avançaments i certament físicament s'ha hagut de desgastar.
A veure, la classificació del Mundial la lidera Bezzecchi després de la victòria amb la seva Aprilia avui?
Sí, ahir recorda que Martín es posa líder amb un punt sobre Bezzecchi, avui Bezzecchi amb la victòria, que és la tercera seguida de la temporada, la cinquena seguida, si contem les dues de l'any passat, suma 81 punts, és líder, a 4 hi ha Martín, a 21 Acosta, a 31 Dijan Antonio i a 36 Marc Márquez.
I són molts 36 punts, Anna?
No, jo crec que no, home, encara no estem en el punt de no retorn, és a dir, queden moltíssims en joc. Esperem a la pròxima, que és Jerez, que segurament és la... És a dir, la pròxima cursa, que és Jerez... És la que
és a finals de mes, gairebé, no? Finals d'abril.
Sí.
Perquè hi ha hagut la suspensió a l'ajornament del Gran Premi de Qatar per la situació bèl·lica a la zona.
Correcte. El Qatar havia de ser la segona setmana d'abril i ara ens anem a final d'abril. De fet, la cursa de Jerez sempre acostuma a ser pel pont de l'1 de maig. És la cursa, la primera europea, que ens donarà la realitat d'on està tothom. I a partir d'aquí, doncs, aviam què poden construir a Ducati si s'empesquen alguna cosa per ajudar el Marc.
D'acord, aviam. Dami, Paola Ramos, tarragonina, sí. 19 anys són?
Crec que té 18, encara.
18, doncs, encara millor. 18 anys. Líder, primera líder del Mundial Femení després del primer Gran Premi, que s'ha fet aquesta setmana a Portugal. Ha fet segona i primera en les dues primeres curses, en les dues curses de Portugal. Tenim aquí una futura campiona del món?
Ostres, jo crec que sí. La veritat és que l'agressivitat d'aquesta noia, si la sents parlar, dius, home, encara no té el costum de parlar davant dels mitjans de comunicació, però sí que té el costum d'anar molts anys en moto, perquè va començar, crec, amb 6 anys, i la veritat és que tu la veus a la pista i veus una persona superagressiva, superconcentrada, que té molt clar el que vol. La Paola la van convidar l'any passat a Jerez, a l'última cursa de l'any, on s'estaven jugant al Mundial. Hi ha dues curses cada cap de setmana, dissabte i diumenge. La de dissabte, ella, si no recordo malament, va pujar al podi, però la van sancionar perquè va fer un avançament molt agressiu per pujar al podi. Però diumenge va guanyar la cursa. Com no tenia res a perdre i com les que estaven al darrere es jugaven al Mundial, doncs ella va tenir pista lliure i va guanyar la cursa. Això li ha fet mereixer una moto per aquesta temporada i se'n va anar al circuit de Portugal a principis de setmana a aprendre el circuit i hem vist que aquest cap de setmana, dissabte, fa segona darrere de la campiona i diumenge guanya la campiona i aconsegueix aquesta victòria.
Precipitat pensar que pot ser campiona del món aquest mateix any?
No ho és perquè ha superat a la Maria Herrera, que és la pilot més forta de la graella, perquè ella no coneixia aquest circuit. Evidentment s'anirà al pròxim circuit, que és Holanda Assen, i tampoc el coneixerà. Potser haurà d'agafar la furgoneta i anar-se'n a fer unes tandes per aprendre-se'l, perquè si no tindrà un clar desavantatge, però ella s'ha baixat de la moto aquest cap de setmana dient que l'objectiu és ser campiona del món. Per tant, ens hem de creure.
Molt bé, Damià, estigues pendent si Marc Márquez diu alguna cosa i ens demanes passis, que és molt, molt interessant, d'acord?
Molt bé, gràcies.
Marxem un moment i quan tornem a veure si podem parlar amb Caroline Grian Hansen, el Barça sense Rafinha i el pla de Deco per blindar els futbolistes del plantell que no marxin com va fer Drou fa uns mesos. Ara tornem.
Club de la mitjanit, amb Xavi Campos.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Hi ha trucat persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
53.458. 5, 3, 4, 5, 8. De la sèrie 53.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat. Club de la mitjanit, amb Xavi Campos.
En un minut són 11:45 de la nit, som al Club de la mitjanit a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa i el Ricard Torquemada, també hi ha el Marc Andrés, i també hi ha el Ramon Salmurri, que és a Valdebebas, al costat de...
Sí, de Carolyn Graham Hansen, que a la TDG ha estat escollida la millor futbolista del partit. Caro, què tal? Com estem?
Molt bé, moltes gràcies.
Enhorabona per la victòria en un partit, et diré que una mica estrany, perquè és enmig d'una eliminatòria. El Madrid ha fet coses que fins ara no havia fet. No sé si també ho heu sentit així.
Bueno, es como tú dices, que han decidido jugar con una línea de 5, que nunca lo han hecho contra nosotros, y bueno, hemos adaptado bien, creo, para seguir buscando los espacios para marcar goles. Hemos hecho eso, al final queríamos los 3 puntos, y por la manera que saltaba, ¿no? Bueno, el partido pedía muchos pases, mucha calma, y intentar acelerar el partido en los momentos que tocaban, y al final lo hemos hecho 3 veces para marcar 3 goles y estamos contentas.
Xavi, si em dones un segon, de seguida t'escolta.
Molt bé, amb el Ramon Salmurri, la Carolyn Graham Hansen, una de les jugadores més destacades, millor jugadora per la TDG avui en la victòria del Barça a Valdebebas. Madrid 0, Barça 3 a la Lliga Femenina, que pràcticament, si no pràcticament, de manera definitiva deixa sentenciada la Lliga. Carolyn.
Hola.
Com estàs?
Muy bien, sí? Gracias.
Escolta'm, us sentiu tan superiors al Madrid com us veiem els que són fora?
Bueno, tenemos muchísimo confianza en nosotros mismos como equipo, y eso ayuda cuando entras en estos partidos contra ellas. Pero también tenemos mucha humildad, sabiendo que si vamos a medio gas, ellas son buenas y pueden ganar. Pero cuando vamos a apretar, haciendo las cosas bien, tú sabes que vas a ganar. Tienes que saber eso por toda la calidad que tenemos dentro del equipo. Pero tienes que hacer el trabajo duro, tienes que correr, tienes que ser listo, lista. Y cuando juntas todo eso, claro, tenemos mucho mejores opciones de ganar. Y bueno, eso te da este punto de confianza contra ellas. Creo que nos ayuda mucho.
Aquesta rivalitat contra el Madrid encara la manteniu entre vosaltres al vestidor del Barça, tot i el seguit de victòries i golejades?
Sí, siempre cuando jugamos contra Madrid tenemos este punto de motivación, que sí, hay que ganar contra ellas. Y bueno, el motivación de sale solo, porque es contra Madrid, es igual. Si son mejores o inferiores de nosotros, queremos salir e intentar ganar siempre contra ellos.
¿Es pel Madrid com a club o perquè hi ha jugadores missa, la portera, Atenea, l'extrem, que a vegades doncs, fan declaracions una mica desafiants, tenint en compte l'historial de partits entre vosaltres?
Bueno, yo creo que dentro de Seattle es más como la historia entre los clubes. La gente tiene buena relación con muchas de ellas fuera del campo por la selección y todo eso. Yo personalmente no conozco a muchos, pero solo escucho buenas cosas y bueno, por eso digo que es por la rivalidad que hay entre los clubes, que yo creo que es normal.
¿Has quedado contenta del teu partit personalment avui?
Ha disfrutado, siempre hay una alegría de jugar en este equipo con tan buenas jugadoras alrededor. Eso lo hace que hay más fácil para mí jugar mi juego y entonces salen las cosas. Así que, bueno, he disfrutado y hemos ganado, así que estoy muy, muy contento por eso.
Va ser suplent a l'anada dels quarts de final de la Champions a Valdebebas el dimecres. Et va sorprendre?
No, porque no estaba 100%. Y bueno, entonces puedo entender que hay otras que cuando están bien, que van a jugar.
¿Y no estabas al 100% per algún motivo físico?
Sí. Y ya está. Ahora estoy bien y voy a seguir dar mi todo para que seguimos ganando.
Quiero alguna
molestia. Así es el fútbol.
¿Alguna molestia muscular, patita?
Bueno, es igual que era, porque ahora ya está. Pero era un tema físico y hay veces hay molestias y ya está.
Escolta'm, dijous jugueu al Camp Nou. Clar, amb el 2-6 la gent pot pensar, doncs home, és un partit de menys tensió, menys estimulant, però el Camp Nou suposo que us estimula molt. Hi ha 40.000 entrades repartides, venudes, que són moltes, però hi ha 4 dies de marge perquè encara hi vagi més gent. Com us estimula el Camp Nou?
Mucho. Tenemos mucho amor a este estadio. Es nuestro casa. Tenemos muchísimas ganas de volver a jugar allí con nuestra afición y esperemos que los últimos 20.000 van a comprar tickets estos días para venir a apoyarnos en este día especial contra Madrid en el Clásico. Tenemos muchísimas ganas de celebrar eso y siempre hemos disfrutado al máximo estando allí con toda la gente que siempre ha venido a apoyarnos al 100%.
Saps que el primer equip masculí no omplirà encara el Camp Nou amb 62.000, amb els dos o tres partits que ha jugat ja amb la graderia de dalt, amb la del Gol Nord, ja disponible?
No sabia. Doncs mira,
els podeu superar.
A veure si passa.
Escolta'm, et volia fer dues preguntes per acabar. La primera, estreneu vestidor al Camp Nou? De fet, són tres preguntes. Ja us l'han ensenyat?
Sí, hemos visto cómo está la cosa en marcha y bueno, tenemos muchas ganas a simplemente, ya como lo he dicho antes, volver a casa y tiene muy buena pinta como todo está quedando. Poco a poco ya está acabando todo, por fin, así que estamos muy contentos.
És molt diferent al vestidor del Johan, molt més gran, suposo.
Sí, es más grande, tiene más cosas, así que claro, es un estadio top, y que Johan también, pero bueno, es como debería ser, que cuando vas al Camp Nou es un toque plus, que está mejor estar ahí.
Muy bien. Carolina, ¿acabas contracte a l'estiu, pot ser?
Sí.
¿Y qué? ¿Vols continuar al Barça? ¿Han dit alguna cosa o
no,
qué?
No, en teoría ya estamos hablando y yo voy con toda la tranquilidad del mundo que si la cosa sale bien, queremos los dos lo mismo y puedo quedarme. Así que está todo controlado y todo con mucha calma.
Caroli, y ahora acabo amb un record personal que potser no t'agrada que te l'expliqui perquè farà referència a un futbolista masculí. Però és que aquest record que tinc em va passar quan tampoc era, hi havia tants referents de jugadores, d'acord? Jo quan et vaig veure jugar a futbol, quan et vaig començar a veure jugar al Barça, em va recordar un futbolista.
¿Me preguntas quién?
Sí.
No sé.
Luis Figo.
Bueno, es un buena referencia. Era un muy buen jugador.
No lo digas gaire en veu alta, això, porque aquí a Barcelona no té gaire bona reputació.
No,
bona
yo lo
reputació.
Sé, pero
però com a futbolista era espectacular, extrem dret.
Sí,
t'ho havien dit alguna vegada?
Sí, lo ha visto jugar y bueno, tienes que reconocer cuando la gente hace las cosas bien. Igualmente han hecho cosas buenas o malas para el club.
Sí, tu t'hi sents identificada futbolísticament amb aquell extrem dret que sempre encarava i acostumava a desbordar?
Bueno, yo siempre he intentado hacer las cosas que lo veo que puedo ayudar al equipo y bueno, que me hace feliz en el campo, que es estas cosas que yo puedo aportar al equipo y tengo que siempre intentar darlos porque es lo que soy como futbolista también.
Molt bé, Carolín. Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé el dijous i ja tornem a parlar quan guanyeu la Lliga, que si no és d'aquí 10 dies serà finals d'abril, d'acord?
Muchas gracias, esperemos así.
A tu.
Gracias.
El Ramon Salmorri.
No hi havia pensat mai, però té un aire amb alguna jugada, eh?
A Figo?
Sí.
Sí, a mi, des del
avui
primer
dia. Avui ha hagut una jugada que se l'ha entre dos, que li han fet falta, que ara estava pensant i se semblava molt amb algun gest.
Sí, quan marxa i guanya la línia de fons, es retalla cap a fora, a mi des del primer dia la vaig veure, em recorda.
Marxa més per talent que per velocitat, com Figo. Sí, a mi també. No ho havíem parlat mai, però quan ho has dit hi he estat d'acord.
Va sortir en una TDT quan abans d'existir la TDG, Ricard, te'n recordes?
Sí, ho recordo. Ve a la seva arribada, potser la primera Champions, no?
O abans, fins i tot, sí, quan el Barça va fer les primeres semifinals. No recordo quina temporada va ser. Però sí, quan va aterrar.
L'entrevista ha estat molt interessant, però a mi ens ha descobert una cosa que no se sabia, que és que no va ser suplent per motius tècnics, sinó que va ser suplent per motius físics.
No tenia gaire ganes de
perquè... Això li ha tret l'entrevistador, que és bo, perquè
sí,
ella no volia,
clar, perquè és que oficialment el que s'havia explicat és que hi havia un motiu tàctic i, de fet, Pere Romeu va fer una extensa explicació que volia més control, que per aquest motiu Vicky li aportava més... que s'havia de ser intel·ligent en una eliminatòria de 180 minuts i que necessitava en aquell partit més control que li oferien Serra, Jordi i Vicky, que són les dues jugadores que van jugar. I aleshores, avui recordo que és que parlàvem... Bé, doncs Graham ja no és intocable. A partir d'ara què farà? Després del partit d'avui dèiem dijous serà titular i jo, després de sentir que ella mateixa explica que és que l'altre dia no estava al 100%, però... doncs em temo que la jerarquia es manté, clar.
Però quin interès hi ha en fer passar per una decisió tècnica o una qüestió física, no ho entenc.
Potenciar les que juguen.
Exacte, no? Suposo que també per
sí, home,
per demostrar que comptes molt amb Vicky. No, però l'afectada ja l'has vist que estava poc preocupada.
L'afectada ja sap que és un tema físic.
A mi, mira, aquell partit, Graham surt mitjoreta i juga com juga sempre, com l'hem vist avui, i després la veig parlant i rient amb Marc Vivés i penso, doncs ho encaixa molt bé la suplència, trobo, per una jugadora tan acostumada a ser titular sempre en un partit important, no?
Bones
doncs ja
tenim
l'explicació.
Bones pel·lícules ens muntem els periodistes, eh?
Bé, no, en aquest cas, l'entrenador, que és qui ens va explicar que el motiu era absolutament tècnic.
Potser volien amagar, no? Escolta,
Rafinha i Ancelotti no van tenir el mateix conversa.
No, mira, parlant de Rafinha, us volia demanar per Rafinha aquesta lesió que el tindrà 5 setmanes de baixa, es perdrà segur als quarts de final de la Champions contra l'Atlètic de Madrid, si el Barça arriba a la semifinal sembla que també, i un bon bloc de partits de Lliga. El divendres al Tot Costa ja vau preguntar per quin jugador seria l'encarregat de substituir Rafinha en la major part de partits d'aquest tram. El podeu recordar, Uri?
Jo vaig dir Olmo Fermín.
Sònia?
Sí, no recordo exactament. Olmo Fermín.
Costa?
Jo no em vaig pronunciar, sorprenentment, però Fermín.
Fermín.
Ho tinc bastant clar.
I els que diu Olmo Fermín, Olmo d'extrema esquerra o Fermín d'extrema esquerra?
Què farà Flick?
O què faríeu, sí.
Què ha fet Flick últimament? Fermín de mitja punta, sí. Olmo extrem.
Sí.
Jo posaria Fermín a l'esquerra.
Fermín a l'esquerra, eh? I el Ricard?
Mira, jo crec que se subhastarà aquesta posició a partir d'ara.
Partit a partit, no?
Sí, perquè és que jo també crec que potser guanya Fermín Olmo, però compte, perquè si guanya Fermín Olmo vol dir que Rashford no continuarà al Barça la temporada que ve. O sigui, el que no pot ser és que el Barça tingui un impacte salarial com el de Rashford, i que quan es lesiona el teu jugador en el moment transcendental de la temporada, l'entrenador tria una opció que no és la natural. O sigui, per mi entrem en una fase de temporada clau, setmanes claus per Rashford. Jo crec que d'aquestes setmanes sabrem si Rashford continua o no al Barça, perquè és veritat, com va dir el Salmo, que el Barça volia exercir aquesta possibilitat, però també és veritat que les últimes setmanes això s'ha desinflat, que el Barça ho reconsidera, i que el que no pot fer és tenir un jugador que és una segona opció per Rafinha, que quan les lesiona Rafinha i has de marcar diferències no aparegui. Per tant, jo crec que Rashford tindrà la seva oportunitat, falta veure si l'aprofitarà. Jo estic bastant impactat, eh? No sé si ens havies de parlar d'aquest tema, però per mi és un dels impactes més grans que he tingut a les últimes temporades.
La lesió de Rafinha?
Sí, per mi sí. Per mi no hi ha cap jugador al món ara amb la influència que té Rafinha en atac i en defensa. És a dir, si tu agafes els top 5, que tots posaríem els mateixos, no n'hi ha cap que pesi tant en atac i en defensa. No n'hi ha cap. O sigui, la majoria pesen en atac, però en defensa no. És que el Rafinha és el jugador que et marca el llistó i el nivell de pressió, d'intensitat, de retorn, de pas endavant a l'equip. I a més et dona totes les solucions en atac. Per mi és una baixa, vaja, no sé, és que per mi la pitjor que podria tenir l'equip.
A veure, mira.
Ho dic de veritat.
Marc Andrés, quants partits ha jugat el Barça sense Rafinha aquesta temporada?
N'ha jugat en total 13 partits sense Rafinha.
Doncs jo aquí tinc apuntat en el teu guió 15.
A 15. Perdona,
13 a la Champions i 3 a la Copa.
Perdona, m'he equivocat. 13 lesionat, dues suplències.
A veure, balanç de victòries, empats i derrotes sense Rafinha?
Doncs balanç de victòries És que ara mateix m'acabes d'enganxar perquè m'havia imprès una cosa i era una altra. Per tant...
Victòria és un empat, sí, a la Champions contra el Bruges i 5 derrotes contra el PSG, contra el Sevilla, el Pizjuán, el Bernabéu, a Anoeta i el partit de la Copa, el 4-0 contra l'Atlètic de Madrid.
Bueno, i el Chelsea... Va sortir al final.
Va sortir, sí, sí, sí. El Barça ha perdut 7 partits aquesta temporada. Són dades del Marc Andrés, que no les té a mà, però les havia buscat i ara li faig un cop de mà.
Gràcies.
I en aquestes 7 derrotes, en 5 no hi havia Rafinha. En 5.
I també aquí és veritat que això me'n recordo que ho he apuntat, la del Girona, és veritat que hi participa Rafinha perquè juga de titular, però ell marxa amb 1-1 al marcador. És a dir, el 2-1 del Girona...
Aquesta no compta, aquesta no compta.
És veritat que arriba amb ell fora del camp, però bé.
Aquesta és que saps què passa, Xavi? Que el llistó de l'èxit de la temporada del Barça, per mi ara depèn de Dani Olmo, Rashford i Ferran. Mm. Perquè Marc Bernal ha aparegut al mig camp i ha fet el pas endavant que se li demanava, Gerard Martín l'ha fet al darrere, però els jugadors que marquen diferències, que són els que s'han de fer guanyar els títols, estan al davant. Si els que apareixen ara no són capaços d'assumir una condició d'actor principal de màxim nivell, el Barça es quedarà a mig camí. És que no pot arribar, no podrà arribar al destí, perquè ara ja no val anar
però
passant.
Però a mig camí
setmanes.
També a la Lliga, Ricard?
Bé, no sé, depèn del que consideris el mig camí. Potser a la
mig
Lliga
camí
no.
És risc de guanyar la Lliga.
Bé, per mi mig camí és quedar-te als quarts de final de la Champions. Per mi aquest és mig camí. Jo esperava que el Barça pogués estar entre els semifinalistes. I clar, el Barça, ja no dic guanyar la Champions, però aspira als dos títols. Jo crec que entra el risc d'aquest... Fins al punt de dir-te que, per mi, l'eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid canvia el signe per la lesió de Rafinha.
Tots
o sigui, per mi,
igual...
el Barça perd la condició de favorit.
Obri, tu veus més o menys així tan...
No, no que perdi la condició de favorit, però si m'haguessis preguntat abans de la lesió de Rafinha que has dit 60-40 i ara et dic 50-50.
50-50, tu sabies?
Doncs perds la condició de favorit, sí, sí. Perquè aleshores sí, està igualada. Sí,
no n'hi no ha.
Per mi, el Barça, per aspirar a tot, que és el que per mi aspirava fins divendres, necessitava Sants, a Pedri, Rafinha, a Lamine Yamal, qualsevol dels tres que els hi agafi per mi un refredat, et quedes amb això a mig camí que diu el Ricard. Jo crec que també pots passar a l'Atlètic de Madrid, però aspirar el títol jo veig molt més difícil.
El de Champions,
El Champions. I a la Lliga, clar, depèn de com
però,
ho acabi
Sònia,
lluitant.
Si ell torna per semifinals i passa als quarts, el Barça ha passat al pic,
Però no torna per semifinals.
És que no arriba a semifinals.
Arriba justet si per la tornada, potser, no?
Però és que encara que torni no estarà en condicions d'afrontar un partit d'aquesta intensitat des del primer minut o amb una quantitat important de minuts. Jordi, tu també tens aquest temor que sense Rafinha la temporada es pot complicar molt, molt, molt?
Home, sí, sí, sí. A la Lliga jo crec que potser ho patirem menys perquè tens una situació, no diré que còmoda, però una situació ben encarada. A la Champions... És això que deia la Sònia, que l'equip té 3 punts neuràlgics i en perds un. De fet, per continuar amb aquesta estadística que fèieu, és que el Barça ha jugat 3 cops contra l'Atlètic de Madrid aquesta temporada. Els que ha jugat Rafinha els hem guanyat, el que va faltar Rafinha ens van arrissar. I a més, recordo que Flick va posar Olmo d'extrema esquerra de sortida i va haver de reconfigurar l'equip.
Sí.
A mig camí,
el
perquè
jo
era...
Metropolitano, no?
Sí. Era el dia que va sortir amb Casador i va situar Olmo a l'esquerra i aquella banda, a part de Valde, que va acabar pagant els plats trencats, era un...
El llistó dels suplents és el que ens marcarà, perquè si ara Rashford és capaç de fer aquest pas endavant perquè es juga a les garrofes, Dani Olmo es veu en condició de titular i recupera l'energia positiva... És que tindrem un altre accident d'aquí a final de temporada, no serà l'últim. Recordeu com vam acabar la temporada passada?
Sí, sense Koundé.
A Milà va jugar Eric i Gerard de laterals,
Valde.
Que, no?
Sí, sí. Ara recuperen Koundé i Valde.
Però també us
vull
dic
que... N'hi haurà algun altre. Per tant, aquests jugadors han de passar a ser actors principals amb nota.
A veure,
jo veig clar que ens torpedina, però també crec que dona una idea del nivell de la plantilla, que una lesió així et canviï de dalt a baix el que et diu l'equip.
A veure, necessitem el positivisme i l'optimisme, la positivitat i l'optimisme de l'Àlex Dalmas. Àlex, bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu?
Tu com ho veus tot això sense Rafinha?
Home, positivisme amb la bassa de Rafinha és difícil, eh? Però vaja, jo crec que és una bassa capital perquè et transforma no només el nivell, com estàveu comentant, sinó la manera de jugar del Barça de Flick, no? Que és molt estructurada amb un Rafinha, amb un jugador a banda esquerra que t'ataca l'àrea, que et pressiona molt. Dit això, jo crec que la Lliga el Barça la traurà i la gran incògnita és a la Champions.
Amb quin jugador substituiria l'Àlex Dalmas a Rafinha més freqüentment, no en tots els partits, però sí en els importants, les pròximes setmanes?
Mira, jo crec que numèricament, i tenint en compte que ens portarà una seqüència de 7, 8, 9 partits sense Rafinha, el que veurem més serà Rashford. El que estic convençut també que el primer que apareixerà és Rashford, perquè si això fos un partit, Flick posaria la millor opció, però tenint en compte que Flick és un entrenador que té molt en compte la gestió de plantilla i més de cara al final, crec que és el moment de Rashford i el veurem allà. Dit això, per mi la millor coincideixo molt en que és posar aquest quart migcampista i coincideixo molt amb l'Uri que la millor opció és Fermín a l'esquerra. És la que t'apropa més a la manera de jugar, la que et dona més aquest punt de pressió a la primera línia, la que et pot fer més ruptures i posar el molt la mitja punta i Fermín a l'esquerra. Però si em dius la que veurem més, jo crec que numèricament la que veurem més és Rashford.
A Ferran Torres el descartes per jugar a la banda en lloc de la Rafinha?
No el descarto. Abans de les dades del Marc Andrés ens deia són 13 vegades que el Barça ha jugat sense Rafinha, 12 hem vist a Rashford, compte. Però d'aquestes que ha estat suplent, que són dues, hem vist a Ferran. Per tant, no ho hauríem de descartar. Però jo el veig molt, li dono molt poques probabilitats, perquè tenint en compte que bé, arribarà amb un Lewandowski que haurà jugat tot amb la seva selecció, amb molta càrrega, crec que obligarà Flick a que hagi de combinar Lewandowski i Ferran a la punta de llança. No el veig massa a l'esquerra, a no ser que sigui en algun final de partit o en algun moment molt concret.
Tot i que jugant a l'esquerra, Ferran, com aquesta posició tendeix més a anar cap a dins i no a buscar tant el desequilibri obert, i té energia i cames, no té l'energia inesgotable i efervescent de Rafinha, però energia també en té.
Ha jugat aquí, ha jugat.
Sí.
Però és veritat que els últims temps ha barrejat més l'opció Dani Olmo Fermín, que a mi, una mica com l'Àlex Oriol, també crec que Fermín és el jugador que s'assembla més a Rafinha, però em crida molt l'atenció, que ho deia la Sònia, em sembla, les últimes vegades hem vist Dani Olmo a la banda i Fermín per dintre.
Fins al 4-0, no? Que aquí 4-0 potser també marca ja,
no
ara.
No sé, potser és així, potser això fa tornar a l'origen, però fa la sensació que Ferran serà la tercera opció.
I ara, en un minut us expliquem el pla que ha confeccionat el Barça, sobretot Deco i la direcció esportiva, per blindar els jugadors del planter i que no hi hagi més casos com el d'Adro.
Connectats amb l'emoció de la Volta amb Vera, fibra i mòbil de veritat. Vera us ofereix la Volta.
Abans, recordar-vos que avui ha acabat a Barcelona, Montjuïc, la Volta Ciclista de Catalunya, amb victòria a l'esprint de
Brady Gilmore, australià, per cert, de l'equip NSN, que és propietat d'Andrés Iniesta.
Sí, i que ha guanyat dues etapes, si no m'equivoco, en aquesta volta, sí. Les dues a l'esprint.
Sí, el guanyador Jonas Vingegaard, de la General, i Jan Castelló, el millor català a la General, també.
Molt bé.
Connectats amb l'emoció de la Volta amb Vera, fibra i mòbil de veritat. Vera us ofereix la Volta.
Ara us expliquem el pla de Deco per blindar els joves, però abans el Raül Orgales ens presenta, com cada diumenge, una cançó al Club de la Mitjanit. Raül?
Què tal, bona nit? Avui és de l'artista Moonlight, amb aquest tema que es diu Freebird. És un tema que va sortir el 2024, però que recentment s'ha ficat molt de moda per les xarxes, aquests típics TikToks i vídeos curtets que surten, i mira, em va agradar bastant i ja la vaig guardar.
Mira, un d'aquests temes de TikTok és aquest que posem a vegades aquí al Club de la Mitjanit, de Tom O'Dell, no?
Correcte, sí.
Ara sí, el pla del Barça i de Deco per evitar que repeteixin casos com el de Dro. Dro va marxar Fa un parell de mesos, després que el PSG estigués disposat a pagar la seva clàusula, eren 6 milions d'euros, finalment hi va haver-hi acord per un traspàs, el Barça va guanyar una mica més de diners, però no va poder fer res per evitar la sortida d'un jugador que tenia la confiança de Hansi Flick, havia debutat amb el primer equip, però encara tenia una clàusula poc dissuasòria. El Barça i Deco ja estaven treballant en la manera d'evitar aquestes situacions, però el cas Dro ho ha accelerat tot. I ara, al Club de la Mitjanit, us donarem detalls de la fórmula del pla del Barça per blindar els seus joves futbolistes. La fórmula, bàsicament, és molt simple. Consisteix en augmentar de manera considerable les clàusules de rescisió de tots els joves, però hi ha matisos que veureu que progressivament facilitaran al Barça tenir més control sobre aquest tipus de situacions. Fins ara, les clàusules de rescisió dels juvenils del Barça, que era el Casadró, per exemple, era de 6 milions d'euros. Era el Casadró, es mantenia en 6 milions la clàusula fins al moment de signar el primer contracte professional, que això no pot passar abans dels 18 anys. Mesures que el Barça ha afegit per tenir més control sobre els seus joves futbolistes. A veure, la clàusula amb els juvenils es mantindrà de 6 milions d'euros. Quin canvi hi ha? Cap. Ara, canvis. Si aquest jugador juvenil debuta a la Youth League, de 6 a 8 milions d'euros de clàusula. Si aquest futbolista juvenil fa un pas endavant i debuta amb el Barça Atlètic, 10 milions de clàusula. Si fa dues passes endavant i arriba a debutar amb el primer equip, ni que sigui uns minuts, la clàusula puja automàticament a 15 milions d'euros. Això és el que hauria passat amb Dro, perquè Dro va debutar amb el primer equip. Aquest seria el cas ara de Tomi Marquès, per exemple. El cas de Xavi Espar, que ara mateix és el jugador del planter que té més minuts i més presència amb Hansi Flick. És diferent perquè ja té contracte de Barça Atlètic, no té contracte de juvenil. Els jugadors inscrits amb el Barça Atlètic, el Barça els ha començat a blindar directament amb una clàusula de 20 milions d'euros. Si aquest futbolista del Barça Atlètic, amb una clàusula de 20 milions, juga 5 partits amb el primer equip, la clàusula puja a 25 milions d'euros. Si juga 10 partits a 30 milions d'euros, i si en juga 15 i ja es veu un jugador més o menys consolidat al primer equip, clàusula de 100 milions d'euros. I arribats a aquest punt, saludem l'Andreu Cerarols. Andreu, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit, com esteu?
Què et sembla tu, tota aquesta fórmula, aquest pla de Deco per evitar situacions com la de Dro?
Bé, has fet un detall molt, molt interessant, Xavi. Bueno, al final és blindar aquests jugadors que per situacions esportives es veuen promocionats, ja sigui el Barça Atlètic o el primer equip, doncs per intentar que el cas Dro no torni a passar. Sí que és cert que l'estàndard de 6, que era el cas del Dro, amb el que comentes ara, es veu elevada en situacions de jugadors que ja estan amb el primer equip. Bé, ho veig una manera de blindar-los i de fer que els clubs que vinguin, doncs, amb aquestes quantitats que has comentat, sigui més costós poder treure un jugador de la cantera del Barça.
Saps si altres clubs també han procedit d'aquesta manera i han buscat fórmules per evitar la fuga de talent jove?
Bueno, és una forma, Xavi, també dir-te, és el Barça principalment qui promociona més jugadors, qui els tira cap a dalt, qui fa saltar els processos, i penso que el Barça això doncs, ho té molt ben treballat i ara molt ben estudiat.
La fitxa puja, eh? O sigui, Xavi Espar, no aquesta temporada, m'han dit des del club, sinó a partir de la pròxima temporada, un cop el que ha fet aquesta temporada votant amb el primer equip, ja tindrà un contracte més elevat. O sigui, la clàusula no es puja com si res, sinó que hi ha un augment salarial en paral·lel, però és assumible per part del club. I molt ràpid, Andreu, tu diries que amb aquest pla l'augment de les clàusules progressiu i molt estructurat evites gairebé de manera definitiva situacions com la de Dro? O sigui, el PSG, per un jove com Dro, 20 milions se'ls pot gastar?
Jo, personalment, la meva opinió, penso que no. Ara, el cas de Dro, el cas de Tomi, el cas de Xavi, que també té Xavi Espar una altra clàusula, i realment hi ha algun club molt, molt interessat, òbviament que hi ha equips amb molt pulmó, amb molt potencial, i que es poden fer càrrec de la clàusula. Home, a mi amb aquestes quantitats em semblaria estrany, però el mercat és el que mana i el mercat és el que pot posar aquestes situacions de risc pel club perquè siguin executades de forma clara.
Amb un sí o no, tens molta relació amb Joan García. Creus que va al Mundial? Dimarts pot debutar amb la selecció espanyola a Cornellà en l'amistós contra Egipte. El veus al Mundial?
Jo el veig al Mundial, Xavi, i el veig de porter titular al Mundial.
Salta la sorpresa, eh?
Puges l'aposta, es vas més forta.
Vaig fort, confio molt en el Joan, i penso que ara que el veuran aquests dies de concentració al partit de dimarts, doncs penso que anirà al Mundial i que el jugarà.
Gràcies, Andreu.
Moltes gràcies a vosaltres.
I gràcies també a l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas per ser un diumenge més al Club de la Mitjanit. Fins diumenge vinent.
Que hagi
bé. Bona nit.
Abraçada.
Tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb els vespres verds com el d'avui, el del primer diumenge amb horari d'estiu. I el record especial d'avui és per a una de les persones de la redacció d'esports de Catalunya Ràdio més personatges, l'Oriol Rodríguez. Algú em va dir no fa gaire que l'Oriol és pota negra a Catalunya Ràdio. Això vol dir que es creu la ràdio, la defensa i se l'estima. Pal de paller de la història del Tot Gira des del primer dia, generós, responsable, amb una sensibilitat especial, la seva pròpia, capaç de portar els Locomia a l'estudi de Catalunya Ràdio i d'estar pendent de la final de la Copa de la Reina d'Hockey Gel com si hagués nascut a Puigcerdà, i no. L'Oriol és de Mataró i em fa banderes especial i tots l'estimem. L'Oriol Rodríguez, us assem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants, si heu sentit la ràdio en directe, amb les notícies de 3Cat Info, si heu sentit la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa a la carta. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.